Molt bon vespre, ripolletencs, ripolletenques, vallesans, vallesanes. Bueno, això de bon vespre és relatiu. Està caient tal pluja que sembla que d'aquí una estoneta vindrà Noé i ens recollirà a Monarca. Això és Ripollet Ràdio, 91.3 FM, o ripolletradio.cat, pels que ens escolteu en directe, no? Per ja un reproductor, o bé, per diferit, ens podeu descarregar l'apartat Ràdio a la Carta, on trobeu tots els programes de Ripollet Ràdio. Doncs des de fa anys, no? Hi ha un arxiu amb molts programes, amb una base de dades, per exemple, d'aquest programa, L'Hora dels Escacs. En aquesta cinquena temporada, d'escacs, esta quinta temporada de Jerez, que pràcticament, doncs, aquest programa el vam tirar endavant des que es va fundar el Club d'Escacs Ripollet, ara fa 7 anyets, el setembre del 2009 es va fundar el club, allà quan van començar el centre cívic de Can Mas, al final del carrer Tamarit. Ha plogut molt des d'aleshores, no tant com avui, que està plovent moltíssim, però ha plogut molt, no? És la nostra cinquena temporada d'aquest programa, L'Hora dels Escacs, espai mensual dut a terme per la gent del Club d'Escacs Ripollet, de 8 a 9 del vespre, cada segon dijous de mes. Programa, doncs, que ens sentim orgullosos perquè va, d'alguna manera, va motivar a altres clubs d'escacs o altres entitats, no?, d'altres ràdios, sobretot de la ciutat de Barcelona, doncs, a fer programes d'escacs, fins i tot, diguéssim, que 3 o 4 vegades més elaborat que el nostre, que és més humil, no? És escacs de barri, escacs de poble, no? Com el nostre club, de barri, de poble, i que han tirat endavant, ha servit com a inspiració de programes molt, molt bons, no? Com és el cas del Xarxa de Mat, que és un programa dut a terme per Set de Ràdio, allà al barri d'Horta, pels amics del PNPO, l'Enric García i el Víctor Culler, i programes, doncs, que estan adquirint un prestigi a nivell nacional, com també és el Cultura Escacs, no? De Cultura FM, allà a Barcelona. Doncs ens sentim orgullosos perquè, sobretot la gent del Xarxa de Mat, del PNPO, doncs vam engrescar-los a que fessin un programa de ràdio. Ells van ser uns dels nostres primers convidats, no? L'Enric García i el Víctor van ser un dels primers convidats, no? No som el primer programa d'escacs que hi ha, perquè, per exemple, recordem que des de l'any 2005, pràcticament, o 2000, fins al 2010, hi havia un programa de ràdio, Ràdio Cassà, Cassà de la Selva, no? Programes de Ràdio Cassà. I també, sobretot, un programa que ens va servir molt d'inspiració va ser el programa dels Amics Gran Canari, no? De Juan Ramón Jerez, no? Que té el mateix títol, el mateix nom que aquest programa, però en castellà, L'Hora de la Jerez, al qual vaig tenir el plaer d'estar convidat via telefònica, evidentment. No podia anar a Canàries a fer un programa de ràdio, no estava de vacances ni molt menys, no? I la veritat que va ser una inspiració. Doncs, a la vegada, nosaltres també hem servit aquesta font d'inspiració. De què es parla en aquest programa? Evidentment, de 8 a 9 del vespre estarem parlant d'escacs, no? D'escacs, sobretot aquí a Ripollet, al Vallès Occidental i a la ciutat de Barcelona, i també una miqueta a nivell català, espanyol, europeu i mundial. Només unes quantes pinzellades. El darrer mes, el segon dijous d'octubre, no vam poder dur a terme el programa de ràdio L'Hora dels Escacs. Demanem disculpes a la gent que ens escolta, ja sigui en directe o descarregant el programa, que tenim constància que ens han arribat a escoltar unes 100-150 persones al mes, la qual cosa crec que és una bona fita. Demanem disculpes perquè no podem poder dur a terme aquest programa, no? I des d'aleshores, des del programa número 0,5, que és com ens agrada anomenar-lo, que va ser la Festa Major, un dia abans del torneig de Festa Major, és a dir, a finals d'agost, allà a la carpa de Ripollet Ràdio, que es va instal·lar a la plaça del Molí, doncs des d'aleshores, des de finals d'agost, ha plogut moltíssim, no? Tenim un estat, una selecció, que és nova campiona del món, per equips que són els Estats Units, amb un equipàs, no? Amb Caruana, amb Nakamura, amb Wesley So i amb Robson, sembla que es deia el quart tauler. Tenim un equip revelació, no? Que és la selecció ucraïnesa, no? Que va derrotar els seus totpoderosos veïns, que són els russos. Tenim també, estem a les portes d'un torneig pel títol mundial entre el candidat Kariakin i Magnus Carlsen. I també, doncs, tenim sorprenents resultats al torneig de la Illa de Man, no? Per exemple, tenim el Pavel Janov, que ja va donar algunes sorpreses als top 10 al per equips que es va disputar a Bakú, ara mateix fa un mes. Va donar alguna sorpresa al primer tauler d'Ucraïna, doncs en aquest torneig se l'ha adjudicat, no? I estava ballant, doncs, amb la més lletja, no? Com es diu col·loquialment, amb gent com Caruana, per exemple, o altres jugadors, no? I una partida que, si hem de destacar d'aquest torneig de la Illa de Man, va ser una victòria d'un nen d'11 anys, que és el mestre internacional més jove que es coneix, el cognom del qual no m'atreveixo a pronunciar, em sembla que és... Sé que la paraula Anand ve com inclosa dins el seu cognom. Això vol dir una cosa, és un missatge subliminal, no? Pragnandamma o alguna cosa així. Es diu, bueno, no sé, és un nen hindú de la Índia que va guanyar, va fer una miniatura de 18 jugades contra ni més ni menys que el primer tauler de la selecció de Paraguai, no? Que és l'Axel Waxman, que és un gran jugador que ja pràcticament cada vegada s'acosta més als 2.700 punts de l'OFIDE i que és el primer tauler, o com a mínim ho serà fins aquest any, del Club d'Escacs Mollet, no? Flamant campió de Catalunya per equips. I abans de seguir parlant una miqueta d'escacs mundials catalans o ripolletens o vallesans o espanyols, tinc aquí dos convidats molt especials. Anaven a ser quatre, no? Avui anaven a vindre quatre convidats, doncs, que són molt importants, no?, en el món dels escacs catalans i sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, no? Gent que també són de tota la vida d'aquí, d'escacs de barri, no? Sense anar més juny, els seus clubs són clubs de barri, no?, de Barcelona, clubs que no sé si han arribat a la màxima categoria, que és la divisió d'honor, però amb gent de barri que no són grans mestres, però que tenen titulació, no? Mestres catalans, mestres candidats, un mestre FIDE, si no m'equivoco, doncs han arribat a fregar l'ascens a divisió d'honor alguna vegada. Avui no ens acompanyen els dos convidats, vindran una altra vegada, que són, bueno, tindríem pensat que vingués l'Adrián Jiménez, però té classe, una bona classe amb el gran mestre Fernando Peralta, l'Adrián Jiménez, que també voreja el títol de mestre català. Doncs anava a vindre avui, però no ha pogut ser. La classe que té és molt important, bàsicament perquè està preparant el campionat, el territorial, no?, la que s'estan jugant ara mateix. I després l'altre convidat, doncs, que ens agrada molt tenir-lo habitualment, és el David Guix, el president i segon tauler del Club d'Escacs de les Franqueses, que avui tampoc ha vingut perquè tenia moltíssima feina, no? Per tant, sí que els tindrem en futures edicions. Però bueno, han vingut dos convidats molt bons, no? Un és el mestre candidat, mestre català, quasi bé mestre FIDE, veterà jugador del Club d'Escacs Sant Martí, àrbitre i gran difusor dels escacs a la ciutat de Barcelona i Hospitalet de Llobregat, que és el senyor Miquel Fernández Díaz Mascor. Bona tarda, Miquel.
Bona tarda, Eloi. Això de senyor no...
Com estàs?
El Miquel. Bé, estic... Bueno, el primer instint és contestar que estic mullant, no? Perquè
sí.
No tens aparegues, però estic bé, estic satisfet d'estar aquí i en bona companyia.
Molt bé, Miquel. Què és l'última cosa que has fet en escacs?
Bé, l'última cosa que he fet és arbitrar, no vas jugar. Ho saps perquè també hi eres, vaig arbitrar...
Sí, hi era, de cuerpo presente de mente.
Bueno, vaig arbitrar un torneig a Montcada, a la ciutat veïna, un torneig, doncs, que va tenir una bona participació, 70 jugadors, entre ells diversos titulats internacionals, i també una participació, doncs, de diferents trams, nivells, nens petits, en fi, hi havia una mica de tot, no? Algunes dones, poques, com per desgràcia acostuma a passar. I bé, això és la darrera cosa que he fet, però vaja, estic jugant, doncs, per exemple, a l'Obert de Cerdanyola dissabtes a la tarda, i he estat fent classe. Bueno, l'última cosa que he fet de les escacs és donar una classe a una escola aquesta tarda. Perquè
a l'Hospitalet de Llobregat?
A l'Hospitalet de Llobregat, sí, senyor.
Molt bé.
També dono coses, classes de... Això no, ara no sé per què no ho comptava quan m'has fet la pregunta, però efectivament aquesta seria l'última.
Doncs ara mateix això de fer classes d'escacs, que de vegades demanen més coses, no? Per exemple, l'altre dia vaig anar allà a la Sagrera, al carrer Garcilaso, a la delegació del Ministeri de Justícia aquí a Barcelona, vaig arribar a les 6 del matí allà per agafar número, que obren a les 9, i després, si agafes número, que no estàs segur, doncs dos horetes més mínim esperant a que et donin un certificat, no? Perquè t'exigeixen el certificat conforme no tens...
No tenir delictes sexuals, no?
Antecedents de delictes sexuals.
Antecedents. Això, sí, ho sé que és una vergonya, perquè ja fa un any que es demana a qualsevol persona relacionada amb l'ensenyament i no s'han posat més funcionaris o més mitjans, no? De totes formes... es pot demanar en alguns altres ajuntaments, desconec si es pot fer a l'Ajuntament de Ripollet, no voldria dir una cosa que no fos veritat, però alguns ajuntaments accepten una instància que llavors s'envia per correu a la... s'ha de posar un número de telèfon mòbil i s'envia per correu a la Gerència Territorial de Justícia i envien un missatge per descarregar el certificat.
Sí, no, de fet... ho podies fer per diverses maneres. Ho podies fer com a empresa, tot i que un club d'escacs no és una empresa, però TENIF. Però aleshores has de demanar un DNI electrònic i aleshores sí, és encara sí. Més enrevessat, no?
És una altra manera de fer-ho.
Diguéssim, també pots demanar a agència tributària, però has de demanar número, cita prèvia, i l'altra manera era anar directament al carrer Garcilaso a jugar-te-la, no? I sabem complicat que és aparcar allà, no? Per exemple, quan anem a jugar... els nostres estimats amics del Club d'Escacs Congrés, que està molt a prop del carrer Garcilaso, sabem el difícil que és aparcar a la Sagrera, no? És molt difícil. Però està posant difícil el tema de fer classes, i cada vegada demanen més titulacions i més coses.
Sí, sí, els temes legals, que efectivament fa anys que més o menys les lleis no varien, però s'estan aplicant amb més rigor, dels aspectes fiscals, tot... fa que pràcticament doncs, ara es vulgui que siguin empreses, la majoria dels centres per als extraescolars demanen fer-ho a través d'empreses, eventualment a través d'un club que tingui NIF i pugui facturar, tant per la qüestió de responsabilitat civil, com doncs, per això, no? Per tenir aquesta tranquil·litat que l'organització del tema, les AMPAs ja estan una mica cremades de fer tantes coses, i penso que això és bastant
sí.
Igual a tot arreu.
De fet, un dels temes, un petit debat que volíem endegar, abans presentaré el nostre segon convidat, no? Però un dels temes que volem, un petit debat que vull dir és el negoci en el que s'estan convertint els escacs per tothom, i de vegades... els monitors o el club és el sacrificat, i també la dificultat més gran que entranya ara fer escacs a les escoles públiques i fins i tot més les concertades. Ara tornarem a recuperar el tema, però ens presento el nostre segon convidat, que és el senyor César Sánchez del Club d'Escacs i del Claver. Què tal?
Hola, buenas noches.
César, ets la persona que més difusió ha fet del teu Open de l'Ideal Claver, bueno, d'un Open a tot Catalunya, ho saps, no?
Bueno, no tenía exactamente ese dato, pero bueno, perquè, sí, ha estado todo...
Ho sé perquè la segona he estat jo.
Vale.
Que he anat repartint flyers, no? Anem repartint flyers com si fossin promotors de discoteca, pràcticament, a tots els tornejos, ha habido sí por haber de tot Catalunya, de ràpides, de lentes, d'actius... Ha tingut la seva recompensa aquest sacrifici d'anar repartint publicitat del teu Open per tot Catalunya?
Pues la verdad que ver a gente que hace 3 años estaba jugando en nuestro Open, pues la verdad que sí. Teníamos que recuperar gente porque hemos estado 2 años que no hemos podido hacerlo. Y la verdad que volver a verlos, poder volver a saludarlos allí, sí, es una buena recompensa.
¿Cómo está el club d'escacs i del Claver de Nou Barris? ¿Cómo va?
Pues ahora mismo viento en popa.
¿Té bona salut?
Sí.
¿Té futur?
Es que sí. Eso parece. Al menos el otro día, el sábado, ya empezaron a entrar más chavales. Estamos dando clases otra vez, que hemos estado muchísimos años sin poder dar clases. I la verdad que ahí se ve futuro.
Sí, jo recordo sobretot d'haver jugat amb alumnes de la Yolanda Peñas, d'allà de l'Ideal Claver, que déu-n'hi-do com jugaven. Per exemple, el Pablo López, no sé si te'n sona, que ja s'ha fet gran. És un...
Pablo López Vergós,
sí,
si no recordo mal.
22 anys deu tenir aquest nen ja.
Sí, pot ser.
Sí, sí, i també sortien nens molt bons. I me'n recordo que havíeu arribat a tenir fins a 10 equips, que jugàveu tots junts allà al costat del camp de la Muntanyesa, pot ser, no?
Sí, exacto, justo enfrente, en el local de los propis.
Seguiu allà?
No, nos hemos cambiado de local.
¿A la sede del club on és ara mateix?
Ahora mismo está en el centro cívico Can Verdaguer.
Això
está justo al lado del Heron City, en la Meridiana.
Sí, seguim a Nou Barris, però més al centre, diguéssim, no?
Exacto, más hacia adentro.
Més, sí. Més cap a Sant Andreu, no?
Exacto.
O sigui, ara que podem dir que en 1 km² trobem el Club d'Escacs Sant Andreu, la Lira i el Club d'Escacs i del Claver, no?
Correcto, porque el Congrés queda un poquito más lejos.
Sí, sí. Jo recordo haver anat a jugar contra l'Ideal Claver D, em sembla, allà al costat de la Muntanyesa. Sí, sí, va ser una bona experiència. Feia goig veure jugar tots els equips allà junts. I sí, la veritat que sempre ens han... Allà quan hem anat a jugar algun torneig a la Via Júlia, per exemple, quan fan la xocolatada i tot això, ens havien atès molt amablement, no?, els amics de l'Ideal Claver, sobretot el seu president, que és el Josep Maria Pallús, que viu aquí a Ripollet, de fet.
Exacto.
Mestre català. I la veritat que sí que guardem molt bon record. És un Open aquest dels dijous que ens hagués agradat anar a jugar, però és que ja estem ja fins a dalt de feina. Quants inscrits ja?
Pues hemos tenido 53 inscritos este año.
Déu-n'hi-do, no?, per ser un torneig el dissabte al matí.
Sí, exacto.
I què és això del sistema Bilbao, no, normes de Sofía? No ho entenc. Què vol dir?
El sistema Bilbao es un sistema por el cual la victoria cuenta 3 puntos. Las tablas cuentan, exacto, exactamente igual, las tablas cuentan 1 punto y la derrota 0.
¿Y reglas de Sofía?
Reglas de Sofía, la verdad es que dan bastante manga ancha. Se intentaron hacer para evitar las tablas en pocas jugadas de grandes maestros porque no dan vistosidad a las partidas y nosotros las hemos más o menos las hemos moldeado para que sean sencillas. Simplemente que no se pueden pedir tablas antes de la jugada 30.
Molt bé, això és simplement això, la Sofía. Molt bé, i s'estan veient partides espectaculars allà, els dissabtes?
Hombre, en la primera ronda, por citar un ejemplo, hubo una entrega de dama. Hubo una entrega de torre y a la siguiente jugada una entrega de dama para pegar mate en dos.
Sí, que va cremar tot el material i va acabar fent mate, no?
Casi, casi.
O sea, es que maco, no?
Sí, muy bonita.
I qui va guanyant allà? Qui va a tres rondes, no? Portem ja?
Dos.
I qui va primer?
Marc Capelladas, maestro Fide.
Del PNPO?
Sí.
Molt bé. Molt bé, jo tenia pensat també intentar fer... Perquè parlant del Capellades, me'n recordo de que va guanyar un sistema Masnou que es va fer a Sant Adrià del Besòs. Tenia pensat recuperar el sistema Masnou i fer un torneig al fòrum, al fòrum de Sant Adrià, que tenim espais allà molt macos. Allà, si un dia... No, és que has estat dir el nom de Capellades, guanyador de Masnou, dic, vull fer un sistema Masnou. Uh-huh. Miquel... Què tal? Sí.
No, em sembla molt bé. Sí. Un sistema que bé té... Esportivament pot arribar a ser injust alguna vegada, però, a veure, no, quan es fa un torneig d'aquests, com els amics de Sant Adrià van fer, no és tant una cosa, diguem, per professionals o per buscar... sinó... per fomentar, no? I, per tant, doncs, evidentment, sempre és espectacular veure com les partides van el més ràpidament possible i la gent s'aixeca, s'asseu, entra, surt, no? És una cosa una mica diferent. Tot el que sigui fomentar, jo sempre hi estic a favor.
Déu-n'hi-do.
Per cert, volia comentar només una cosa, digues. César. Aquest que va sacrificar la de Vilatorra, que em sembla excel·lent, però no, segurament, encara que les taules haguessin valgut mig punt i la victòria un punt, com en altres torneigs, segurament també ho hagués fet, no? Vull dir, no crec que pel fet de que la victòria valgués 3 punts que fes aquest sacrifici tan espectacular. Segurament és un jugador que ja arrisca, com és tradició a molts del vostre club, no? De l'ideal de Clavé, no?
Exacto, esa es un poco, bueno, la fama que tenemos y realmente merecida. Luego cuando vas hablando con la gente siempre dice, ostras, esta gente siempre hasta el final de la partida, hasta siempre luchando.
Sí, sí, però vull dir que els escacs romàntics, que em sembla excel·lent, i a mi també m'ha agradat molt, és una cosa, però suposo que al dir que les taules o les victòries puntuïn més, l'objectiu és més aviat una posició igualada, una posició, un final, no?, que podrien pactar taules per no arriscar, perquè no estàs segur si sabràs jugar, no? Aquí és on pot haver la diferència de dir, va, m'arrisco perquè la victòria té premi, no?
Exactamente, y luego porque muy rápido se te descuelga la gente de arriba.
Claro.
Si las tablas aquellas que haces siempre para coger mejor calendario...
Claro, sí, el gambito suizo, ¿no?
Exacto. Pues siempre esto es un poquito más disuasorio en ese, claro, a ese respecto. De hecho, permíteme dar un dato que igual ejemplifica un poquito mejor. Hemos tenido en la primera ronda, hemos tenido 0 tablas en el torneo.
Sí, lo sé, lo sé.
O sea que igual eso es, de alguna manera, un indicativo de por dónde van a ir los tiros. Ojalá, ojalá.
Sí, sí, aprofito per comentar, però ja ho sap el César, que ahir a Montcada estava col·laborant amb mi l'àrbitre catalana Alexandre Moratet, que és àrbitre també, o un dels dos àrbitres que teniu a l'Obert de l'Illa de la Clavé, no? I vam estar comentant una mica el vostre torneig també, i aquest detall, per exemple, doncs que no hi havia hagut cap taules a la primera ronda.
La verdad que sí. O sea, el detallazo de ver... comentando anecdóticamente el detallazo de ver a Gea emocionado diciendo al fin tenemos una ronda sin tablas.
Logrado,
Es impagable.
Déu-n'hi-do, això de... És maco, no? Que la gent posi en pràctica tot el seu potencial i no s'aburgessi, no?, amb les taules, diguéssim. Sobretot, una cosa que vull comentar. Nosaltres suposo que doneu classes a les escoles. Miquel, tu, César, des classes?
De momento no, estamos en ello.
Vale. La cosa cada any pinta pitjor, i us explico. Vale? Ara mateix per exemple, en totes les pegues i certificats i titulacions que ens estan demanant, amb les inspeccions d'Hisenda, perquè en els monitors hem de cotitzar, si no t'has de fer autònom, bueno, has de tenir un contracte, no? No pots fer en negre, no? Tot això, després, hi ha dos coses que nosaltres, per exemple, ho estem patint, no? Que, bueno, que cadascú és lliure de fer-ho, no? Però, per exemple, ja s'han adoptat dues mesures a nivell d'escacs com a extraescolar, que ens està... Que recordem que encara els escacs no són obligatoris com a assignatura. Encara no. I tot i que es va aprovar una primera llei, per dir-li llei, perquè no és una llei ben bé, no pinta que no serà una assignatura fins aquí un temps. Hi ha una cosa que ens està perjudicant, ens està fent un sàndwich, no, els clubs d'escacs, diguéssim. D'una banda, les escoles concertades estan intentant que els escacs, introduir els escacs barrejats amb una altra cosa, no? Que són, poden ser les matemàtiques, educació física o anglès. I ens estem trobant casos, per exemple, que hi ha nens que juguen escacs a les escoles, que nosaltres sempre havíem estat els encarregats, no?, de difondre els escacs a les escoles, d'enviar monitors, i hi havia un contracte entre les AMPAs o la direcció de l'escola i el club d'escacs, no? I després, si el monitor havia de cobrar o no, això ja era cosa del club. I feia un contracte de X hores, o un contracte dels que s'anomena voluntariat si ets menor d'edat. Bueno, tot reguladíssim, perquè, clar, pot haver una inspecció d'està tot reguladíssim, no?
Efectivament. Vale. Segurament coneixes que va haver-hi algun cas d'algun club que no ho tenia tan estipulat i va haver-hi demandes judicials, o sigui, alguns, amb bona fe o amb, digue-li com vulguis, després van tenir problemes, no? Si no estava la cosa... Vull dir que, bueno, també, és que també has de mirar una mica amb qui comptes, no?
Doncs és això, no? Nosaltres tot regulat, però clar, què passava? Llavors és el sistema, no? El club, no com a empresa, però sí com a NIF, com a entitat, contracta, entre cometes, el monitor, i hi ha un conveni, no? Un conveni signat entre AMPAs Club o, diguéssim, direcció club, no? Un conveni amb uns punts molt clars, el club se compromet a tal, l'AMPA se compromet a tal i el monitor se compromet a tal. I si hi ha alguna queja del monitor, pues el AMPA se pone en contacto con el club y el club entonces resuelve si ese monitor tiene, se le abre un expediente o si es cesado, ¿no? Dijéramos, llavors, tot reguladíssim. Vale. Què ha ocorregut? Doncs que potser, després de tant enrabassament, doncs, direccions, perquè això suposo que depèn més de la direcció que de les AMPAs, han fet que el professor d'anglès o el professor de matemàtiques o el professor de X... doncs faci les classes d'escac combinat amb una assignatura. Ja no dic com a optativa, sinó com una part, mal anomenar-lo, troncal de les assignatures. Realment, sobta veure que, sí, aquests profes, doncs, alguns tenen nocions, altres sí estiguessin federats, que no ho estan, la majoria. Molts, potser alguns sí que tens la sort, doncs, que sóc professor i a més sóc jugador d'escacs i tinc un elo, no? Doncs que si estiguessin federats tindria un elo de 1.500-1.600, i veus com els nens els guanyen. O sigui, no sé què està passant, que l'important és fer aquesta difusió, no? De fet, que juguin escacs. Però ens estan tancant les portes al club, amb els clubs, amb aquests temes, no? I un altre tema després és que les AMPAs, cada vegada més cremades, i amb raó, i més a municipis doncs, que són una miqueta més complicats, petits, com Ripollet, amb raó, doncs acaben cremades i acaben posant-lo en mans d'empreses / associacions. I aquí hi ha un matís. Si tu poses l'activitat d'escacs, d'extraescolars, qualsevol extraescolars, a una associació voluntària, doncs que evidentment doncs, suposo que alguns ingressos genera, no? Perquè és una entitat sense ànim de lucre, encara pots arribar a fer alguna cosa. Però com comencis a contractar empreses, i quan dic empreses són empreses que es dediquen a fer activitats acadèmiques, que tenen la seva seu increïblement gran a un altre municipi que no és el teu, que no saben de què va el tema, això pot significar la mort dels escacs a l'escola. I si els escacs moren a les escoles, després ho tens molt més difícil per captar el club. I si tens molt més difícil per captar el club, tindràs menys fitxes federatives. I al cap i a la fi aquí sortim perdent tots. S'agraeix, no, que intenti la difusió, perquè, per exemple, en el moment que els escacs es converteixen en un negoci, i al final tot acaba rebotant i el club d'escacs en qüestió és el perdedor, i si el club d'escacs, que és qui vetlla realment pels escacs al poble, doncs perd aquesta capacitat de decisió o de difusió, doncs estem fotuts. Estem fotuts. I el problema és aquest, no? Que en el moment que una classe d'escacs o una activitat es converteix en negoci, anem malament. Què en penseu de tot això? Miquel, César.
Bé, que tens raó, que és una problemàtica... A cada lloc té unes característiques diferents, no? Però, efectivament, a veure, jo primer voldria deixar clar, no sé que si alguna persona d'una empresa que m'estigui escoltant no voldria ofendre a ningú. Jo respecto totalment les empreses, igual que, per exemple, respecto totalment els jugadors professionals d'escacs. El que passa és que jo no en soc i, per tant, doncs, cadascú, doncs, lògicament, té una perspectiva diferent de les coses en funció del seu posicionament. Clar, és típic que una escola, si cada alumne paga un tant, doncs, per fer una activitat, si una persona va freelance, diguem, que això és cada cop és menys freqüent, doncs se li diu, mira, ja s'han apuntat 5, això és el que hi ha, no? I aquella persona pot fer-ho igualment, és que potser ho fa gratis, perquè, com tu deies, Eloi, potser és el club el que ho cobra, i hi ha algun acord, en fi, això ja és una altra qüestió. Però, en tot cas, la decisió es pren a aquest nivell. Si és una empresa, ja té segurament un barem de dir, no, si no és per tal quantitat, no ho fem perquè no ens surt a compte. I ja dic, em sembla respectable, Però, clar, això significa, doncs, que hi ha escoles que un any surt grup, un altre any doncs no, perquè havien de ser 10, i si són 9 doncs no es fa l'estat escolar. Després una altra cosa és el que dius, els interessos de l'escola que així engloben els escacs amb una assignatura troncal o no troncal, no? Unes matemàtiques, un anglès, matant dos pájaros d'un tiro, no? Però efectivament, doncs llavors això significa que la persona que fa escacs doncs no necessàriament és la idònia, no? Hi ha uns cursos per mestres, bueno, que se'ls ensenyen coses d'escacs, no? Però clar, això té unes limitacions. Jo no tinc la resposta, vull dir, efectivament hi ha tota aquesta problemàtica. Des de la Federació d'Escacs, en un moment donat, quan jo col·laborava amb aquests temes, vam impulsar molt el títol de tècnic en escacs, però no es va acabar de culminar. Vam fer el programa, vam fer un programa que era de formació, que és en part online i en part presencial, en fi, tot això existeix. Però faltava l'última homologació, l'acreditació dels tècnics aquests, perquè fessin una activitat reglada, no? Perquè el títol de tècnic d'escacs fos com un FP, diguem, no? O sigui, fos una entesa dintre de l'ensenyament reglat. Aquest pas no es va acabar de donar. Potser perquè tampoc es veia clar o no interessava, Perquè, clar, si ho fas, doncs és això, has d'entrar als escacs de l'ensenyament reglat de totes. Algunes autonomies ho tenen, però a Catalunya aquest últim pas va quedar una mica així. Ja dic, el que sí que s'està fent és formació de mestres, però també només en algunes comarques, perquè siguin els mestres els que facin l'ensenyament. Com diu l'Eloi, com dius tu, vaja, Eloi, els clubs, doncs, a vegades això pot col·lucionar.
Sabeu, i ara parlem de dades reals, no? I les puc dir sense cap mena de por, perquè estem molt orgullosos d'això. Sabeu quant costa la quota de soci del club d'Esquerra Ripollet a l'any? 15 euros. 15 euros. Sabeu quant costa la infantil? 5 euros.
A l'any.
És a dir, 20 euros es fa soci el pare i el nen a l'any. Llavors, de què viu el club d'Esquerra Ripollet? Perquè subvencions n'hi ha, evidentment, però estem a Ripollet, no estem a Pedralbes, per exemple. De què viu el club? Evidentment, de les escoles. Quant cobra el club d'escacs a una escola per grup i per mes? 90 euros, que és un preu bastant assequible.
I tant.
I si després queda alguna cosa pel monitor, genial. Que no pot ser? Doncs no pot ser. Però el club d'escacs viu d'això. Clar, el club d'escacs queda content, no? O satisfet, és el contracte, no? Si cobra aquests 90 euros mensuals per grup i per mes. Però clar, després hi ha el dilema. Si hi ha una escola que té contractada una empresa, Perquè, per exemple, un grup de 9 nens, ja saps que l'AMPA, per exemple, doncs li cobrarà el mes al pare o a la mare, i recordeu que som a Ripollet, un poble molt castigat per la crisi, igual que és Badia, igual que hi ha alguns barris de Barcelona, per exemple, Nou Barris, són barris molt castigats per la crisi, no són barris obrers, no? I a l'Hospitalet també, suposo. Si tu estàs cobrant 10 euros al mes a una família perquè el seu nen pugui fer 4 hores, 5 hores d'escacs al mes a l'escola, sense haver de desplaçar-se còmodament en una aula, és l'àmbit de l'escola, no? Bé, clar, 10 per 9, per exemple, ja més o menys estàs cobrint el que el club demana, és una cosa justa. Però què passa? Que si tens una empresa, aquesta AMPA li ha de pagar l'empresa, per tant això repercuteix en el preu dels escacs. És una manera de fer els escacs un esport elitista. I no estem per hòsties. Mm-hmm. I no estem per hòsties.
I, mira, perdona, hi ha una cosa que... No resisteixo la necessitat de comentar-les, parlant de... Seria un altre aspecte. Els recursos que s'inverteixen... Bueno, es pot dir que no directament en els escacs, sinó en una qüestió de publicitat de l'Ajuntament de Barcelona, o digue-li com vulguis. Però resulta que hi ha una diada que és formidable, tothom diu, oi, que maco és això, i és fantàstic, no? Que es fa a final de curs de totes, moltes escoles de Barcelona que han participat en un programa que de fer unes hores d'escacs. Llavors, cap al final de curs, l'Ajuntament paga una quantitat d'autobusos i de monitors que van a recollir els nens a l'escola, els porten a un lloc... fins fa un parell d'anys era el poliesportiu que hi ha al pont d'Espronceda, a 200 metres del club de Sant Martí.
Sant Martí està allà al costat de Guipúscoa, no?
Guipúscoa,
doncs allà... Selva de Mar, Guipúscoa,
sí,
no?
Sí, doncs a Guipúscoa, tocant a Bac de Roda, hi ha un poliesportiu de Bac de Roda, doncs, dintre de les instal·lacions que hi ha de la Generalitat d'Esports, allà doncs es reunien centenars de nens de tota Barcelona, amb una quantitat d'autobusos, de mitjans, no sé quan val allò. Es feia una jornada, una matinal d'escacs, està molt bé. Aquells nens, la immensa majoria, no es federen mai de la vida, i el club de Sant Martí, que era el club que estava més a prop, ara últimament s'ha fet el pavelló de la Marbella, o sigui que el club que està més a prop deu ser el Vila Olímpica, potser, és el mateix districte de Sant Martí. Doncs aquell club ni participa en res, ni tan sols se li permet doncs, deixar un flyer, no sé, indiquen que allà hi ha un club a poca distància i tal, no? Sí, és molt, la foto és molt maca, no? Jo, en fi, ja dic, no vull carregar les tintes perquè igual hi haurà gent que s'enfadarà, no? Amb mi, si em sent, però... saben que la meva opinió és que, no sé, que aquests recursos igual es podrien una part, no? Gastar d'una altra
manera. Sabeu quants nens fan escacs a Ripollet? En total, entre escoles, clubs, federats, no federats i tot, 300 nens.
300, enhorabona.
Imagina. I d'aquests 300, doncs, encara no ha donat temps a treballar que surtin nens molt, molt forts, però van sortint. I saps que és el millor? Que estan contents. Clar. Que gaudeixen.
Exacte.
I t'has de quedar amb això.
Sí, sí, no, i ja dic, i aquests del Pavelló de la Marbella gaudeixen també, l'únic que, bueno, fan un curset a la seva escola, i llavors una trobada un matí, no?
Sí, però ahir se queda.
I els regalen, ahir doncs, piruletes o el que sigui, no? Vull dir, sí, i es queda allà.
César, Miquel, si voleu comentar algun altre tema, queden 10 minuts de programa, se'ns ha tirat el temps a sobre de manera increïble. Deixem una miqueta enrere el tema aquest dels escacs escolars, i si voleu comentar algun tema, ja sigui que us hagueu preparat o voleu parlar alguna anècdota de vosaltres mateixos, del vostre club, d'alguna cosa que us hagi passat a la vostra vida, alumnes il·lustres que hagueu tingut, teniu 5 minutets cadascun. Som-hi, endavant, Miquel.
Bueno, alumnes il·lustres... Bé, he tingut algun altre titulat al que li he pogut donar alguna classe quan era petit, però més circumstancial, no? Però d'una manera doncs, més prolongada, el mestre internacional Héctor Mestre va ser alumne meu doncs, quan va començar a jugar, quan es va federar. El Carles Díaz Camallonga.
També? Tots també, dos? Són també. Mestre fill d'aquests dos, no?
Sí, o el Héctor és mestre internacional.
Caram.
I el Carles ho serà aviat, espero. així a nivell de mestre internacional, bueno, amb una relació així tan prolongada, potser no. L'Albert Ezquerro, que és mestre català.
Déu-n'hi-do.
Sí, la veritat és que alguns, doncs, estic molt content de veure com progressen i com són millors que jo, evidentment.
Tu ara, en quin elo estàs ara, Miquel?
2.262, em penso, el
molt bé.
Català.
I vas arribar a tenir 2.300, no?
Sí, 308, aquest va ser el meu topall, d'elo català, parlem.
I tu, César, en quin elo estàs ara mateix?
Ara mismo en 2008.
Déu-n'hi-do, quants anys fa que jugues?
20 anys ja.
20 anys. 20 anys fa que jugues als escacs. I alguna vegada has arribat en aquest elo?
No, en 2085, si no recuerdo mal.
Sí, sí.
De lo máximo, sí.
2085.
Es muy gracioso porque la gente de mi club, yo no sé hasta qué punto es cachondeo interno sin que yo me entere, pero todo el mundo de mi club está totalmente convencido que yo he pasado de 2100 catalán.
¿Sí?
Sí, no llego a entenderlo. Todo el mundo, siempre que hay algún por equipos o se habla del elo, todo el mundo sale comentario, pero tú tenías más de 2100, ¿no? Yo nunca he llegado a tenerlo, no sé por qué.
Bueno, ¿y quién es el teu papel ahora mateix dins del club y del clave?
Pues ahora mismo estoy llevando, bueno, lo estamos llevando entre Andrés y yo un poco el club, porque la gente que lo llevaba ahora tiene familia, está por otras cosas, y no había, digamos, un relevo generacional claro. Entonces hemos estado unos años de indecisión sobre, bueno, qué hacemos, qué no hacemos, quién lo lleva. Se iba llevando, se iba haciendo el mínimo, pero claro, hemos estado 2 años sin poder hacer el Open. Si seguimos sin hacer ni siquiera el único torneo que hacemos, pues apaga y vámonos. Entonces yo, de cara a este año, ya lo que dije es, no, el Open se hace, seguro, ya hablo yo con el ayuntamiento, que gracias a ellos lo estamos haciendo. Y bueno, a raíz de ahí ya es un poco efecto bola de nieve. Pues ya que hacemos el Open, bueno, vamos a empezar a montar cantera, ya que nos cambiamos de sitio y... Bueno, un poquito estoy llevando ahora un poco el club, sí.
Realmente teníais una antigüedad bastante importante, ¿no?
¿Cuánto? Hemos estado más de 50 años allí.
No, pero es decir, el Open ya llevaba también 20 y tantas o 30 ediciones, ¿no?
Esta es la vigésima, concretamente.
Esta es la vigésima.
Sí.
Bueno, de todas formas, son muchas también. Pues oye, era una lástima, ¿no?, que se dejara de hacer una cosa que ya lleva 20 ediciones.
Exacto. Exacto, y lo gracioso era un poco extraño, ¿no? Porque hacíamos a la vez el Open y el cerrado, ¿vale? Y la edición que tocaba este año era la número 13. Entonces era un poco de aquello de, bueno, que esto ya es superstición, de la 13 no lo vamos a hacer nunca, ¿o cómo va esto?
Por cierto, pero hoy sí. Es día 13.
Además, hoy es día 13, exacto.
Dijous 13 d'octubre, sí, s'acosta la castanyeda ja.
Sí.
I ben pluja, ¿no?, sembla ser. César, veo que tens aquí un text preparat. Què és això?
No, estos son notas, como es la primera vez que vengo aquí a radio.
I vindreu més, no? El mes que ve vindreu, no?
Claro, por supuesto.
El segon dijous de novembre vindreu, no, també? Que se'ns ha fet molt curt, això, entre una cosa i l'altra. Què volies dir? Tens alguna cosa més a dir?
No, pienso que hemos hablado de un poco, al menos lo que tenía preparado.
Sí?
De alguna pregunta trampa. Ostras. O algo.
Bueno, i d'aquí 2 setmanes, Campionat de Catalunya per equips infantils d'edats a Lloret de Mar. Hi sereu?
Sí, per desgràcia, em sembla que no. És veritat que al final no hem parlat del meu club, del Club d'Escacs Sant Martí.
Sí.
Bueno, potser l'he mencionat.
Tenim molts programes per parlar de Sant Martí, eh?
Sí, n'hem de parlar. M'agradaria que tinguéssim algun equip a Lloret, potser un sub-12. Per desgràcia, en aquest moment, el més probable sembla que no. Però bueno, ho seguiré intentant.
Nosaltres aquest any estem a un pas de tancar molts equips, però és que no acabem de tancar-los. És una època complicada.
Sí, són diverses coses, no?
I després també dir, no?, que també felicitar una mica el Sabadell, no?, que va quedar campió de la Festa Catalana, del Campionat de Catalunya Ràpides per equips celebrada a Mollet. Què us va semblar? Hi vau anar a jugar?
Sí.
Tu vaig estar fent publi de l'Open, César,
exacto, eh? Exacto, sí, hablando con gente que, como Eduarilla, por ejemplo, que se está encargando ahora del San Martín, y eso, aprendiendo.
Bueno, se'ns ha acabat el temps, nois. El proper dia intentarem començar abans, intentarem parlar més de Sant Martí, del claver, d'escacs i de l'actualitat del món en general. Serà el segon dijous de novembre, de 8 a 9 del vespre.
Sí, haurem de tornar-hi.
Gràcies per venir, Miquel Fernández Díaz, del Sant Martí, àrbitre, jugador i difusor, i gràcies per venir, César, de l'Ideal Clavé.
Moltes gràcies, Eloi.
Parlarem també d'alguns debats que s'estan encenent últimament a Facebook també, eh? Alguns debats constructius.
Molt bé.
D'acord? Gràcies per venir i escac i mat en l'altre programa. Adéu.